La descoberta de la literatura i del geni de Ramon Llull va marcar la vida lectora al poeta Vicenç Llorca. Potser per això, molts anys més tard, ha decidit dialogar amb Llull en una de les formes més creatives al pensament escrit, l'assaig líric. El volum Entenguem-nos per amor, publicat per Barcino, Llorca parteix del llibre de Miqui Amat per compondre 65 peces que són alhora una conversa lírica amb l'obra de Llull i un cant intertextual riquíssim i travessat de consciència literària. Avui a Ciutat Maragda ens sumem a l'homenatge a Llull també des del diàleg, amb la tradició, amb l'espiritualitat i, per descomptat, amb el mateix Vicenç Llorca, amb l'escriptor Sebastià Alzamora, autor de la versió modernitzada del llibre de Miqui Amat que publica la col·lecció Tas de Clàssics a Barcino, i en companyia amb Borja Bagunyà i l'Ols Beltran. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Peça magnífica que va compondre Bernat Vivancos precisament per aquest Llull. Obrim saludant amb Vicenç Llorca. Què tal? Benvingut al programa.
Molt content de ser amb vosaltres.
I jo que hi sigui. Sebastià Alzamora, ben tornat.
Hola, moltes gràcies. Molt content.
Què dius? Borja Bagunyà.
Hola, hola.
I Ols Beltran.
Hola.
Avui ja us sabeu a propòsit d'aquest llibre de Miqui Amat, des d'aquesta doble lectura, no? Hauríem de dir-ne així, d'editorial Barcino. Tas de clàssics d'una banda en el català modern, actual i ric d'en Sebastià Alzamora, portant al segle XXI aquest Llull, i la versió, en fi, la lectura amb Vicenç Llorca en forma d'assaig líric, no? Que és una, jo crec que és un gènere en ell mateix molt particular i molt ben lligat, a partir de 65, crec que has triat metàfores morals, així per fer servir la nomenclatura, diguem-ne, oficial i lul·liana, no? I 65 d'aquests 357, ho dic bé?
Sí, sí.
No, perquè no, són tot,
no arriben a
365. No arriben. Falten alguns dies allà.
Però, bueno, la voluntat era que fos l'any, sí.
Això mateix. Entenguem-nos per amor, aquest és el títol d'en Vicenç, i el llibre de Miqui Amat, que ja coneixem, a la versió del Sebastià. Vicenç, aviam, aclarim-ho, no és un assaig, diguem-ne, no es tracta d'un comentari dels versicles, no? Sinó d'una tentativa literària que suma i complementa la proposta d'aquest Black.
Gràcies per donar-me peu ja, diguem-ne, a plantar bé la bandera, sí, sí. I la bandera és, no és un estudi de Ramon Llull. És assaig en el sentit més pur, d'assajar, és a dir, de posar en marxa el pensament sobre literatura a partir del sentit més creatiu possible i, a més, amb l'afegitó de líric per poder, diguem-ne, sintonitzar al màxim amb el llibre de Miqui Amat, que és un gran treball líric. Per tant, des d'aquesta perspectiva se'm va acudir aquest subtítol de l'assaig líric, no? Com Le petit poème en prose de Baudelaire, no?
Pues, que és un gènere també en ell mateix, no? Que va fundar una forma de... Escolta'm, i clar, fer-ne una selecció de 65 no deu ser la cosa més senzilla del món, és a dir, com va anar això? Creativament vas anar trobant el que t'inspirava més o que et funcionava més per...
Aquest és el criteri, era l'impacte lector. T'he de dir que he fet una revisitació a la meva primera lectura, quan estava a la universitat. Jo vaig ser alumne de la Lola Badia i vam llegir el llibre de base Blanquerna amb la Lola i tot això, i vaig recuperar l'edició que jo vaig fer servir, que és la clàssica de la MOLC, de les millors obres de literatura catalana, i la tenia totalment subratllat. Per tant, l'impacte mentre era estudiant va ser total i absolut. És el que anomeno en el pròleg la lectura epifànica. Mm-hmm. Llavors, a partir d'aquí dic, bé, doncs vaig a fer la relectura i jo mateix veuré si sóc fidel al que vaig anotar a l'època universitària o no, però sempre des del punt de vista aquest de l'impacte estètic o ètic o literari estrictament, no? Aquest va ser sobretot el criteri.
Seguint el propòsit didàctic, que sempre tenia Llull en la seva obra, Sebastià, si et ve de gust també fer 5 cèntims, diguem-ne, de si algú no sap o no coneix o no té idea d'aquest cinquè llibre, vaja, o que forma part d'aquest cinquè llibre, el Blackerna, no? Que tu defineixes més aviat com una experiència mística que no pas com, evidentment, amb altres qüestions, que aprofundeix, però t'agrada aquest terme per explicar el conjunt de...
Sí, i és místic i didàctic, com has dit molt bé. És a dir, mira, l'Anthony o Anthony Bonner, un grandíssim ludista, sempre insistia en això, no? És a dir, que la intenció de Llull sempre és didàctica i el llibre de Miqui Amat no és una excepció. Ara, de manera natural, diguéssim, el llegim més com un llibre místic i fins i tot com una expressió de lírica amatòria, però la seva intenció no anava per aquí, la seva intenció era donar 365 metàfores morals, és a dir, aproximacions, claus, instruccions, fins i tot per acostar-se a Déu, però amb un llenguatge figurat. I aleshores s'empesca aquesta construcció de l'amic i l'amat que dialoguen en el verger, que és el món, etc, etc, no? I aleshores forma part, com des, també molt bé, del Blaquerna, que és un llibre que conta un itinerari vital, no? I és un personatge, és el llibre de Bas té l'home i el seu fill Blaquerna, no?
Títol llarguet.
Títol llarguet, en què explica la història d'una família i del fill d'aquesta família, que és aquest Blaquerna, que recorre els diferents estaments de la societat i finalment arriba a l'estadi més alt, segons Ramon Llull, que és el d'ermità contemplatiu. Això és el millor que es pot fer a la vida, segons Llull, retirar-se, com va fer ell a Randa, però ho va fer durant un temps i després va tornar en el món. O sigui que tenia una mica de trampa. I aleshores aquest és el llibre que suposadament escriu Blaquerna. Aquests 350 i escaig verses, també les anomen així, per reflexionar, per meditar cadascun dels dies de l'any, i que són, com també d'ara el Vicenç, doncs d'un pes, d'un valor líric enorme, no? És a dir, ara ho llegim com a petits poemes o com un gran poema, tot el conjunt, que ens acosta a Déu, que ens acosta a l'idea de l'amor, que ens acosta a l'idea del coneixement.
Que ens acosta també potser de manera involuntària, perquè tal vegada la finalitat primera era l'apartat aquest didàctic que dèiem, no? Que ens acosta també al retrat i una crònica social d'una època. Que
també,
això
també.
És sí, prou sí. Important.
Hi ha crítica social a les verses i hi ha caricatures, que això té molta gràcia. Hi ha personatges que surten satiritzats, sobretot els clergues libidinosos, els clergues que els agrada menjar i que els agrada folgar, i els rics, que és la classe social de la qual procedeix Llull. Ell és fill d'una família més que benestant, és fill d'una família cortesana, és fill d'un senescal de Jaume I que s'estableixen a Mallorca en la conquesta i que formen part del llibre del repartiment i que vaja, que vivien molt i molt bé, i vaja, ell rebutja aquesta classe social i la satiritza perquè diu que està molt lluny, està a l'altra banda del que cal fer per acostar-se a l'amat, a Déu, no?
Sí, sí, la doble, aquesta condició, diàleg constant entre aquest amic i l'amat. És curiós perquè, efectivament, això, el punt aquest d'artifici que fa servir a la ficció del Blaquerna que escriu, també estructuralment, a vegades hi ha diàleg explícit, a vegades no, però el que hi ha és constantment, no, aquesta comunicació que en Vicenç Llorca, en el teu assaig líric, no, converteixes, m'agrada molt també aquesta veu, perquè hi ha el diàleg amic amat i el diàleg que, de la teva veu, que vocativament, amb un vocatiu, s'adreça a l'amic, no? I matisa, complementa, això és també una, bueno, jo crec que a més estructuralment no és un text i després un altre, sinó que és hi ha una continuïtat i un donar-se la mà, no?
Sí, correcte, sí, sí, sí. Mira, l'altre dia em vaig trobar amb un lector que em va dir, m'ho he llegit tot seguit, i jo em vaig al·lucinar, perquè més aviat m'imaginava allò a poc i un amb un. I dic, perfecte, me n'alegro molt. Lliga amb això que comentes, la trobada d'aquests fils que hi són i que ens van donar, diguem-ne, la focalització d'una sèrie de temes molt importants en Ramon Llull, però des del diàleg. És a dir, jo crec que aquí l'important és el diàleg d'un escriptor del segle XXI amb un escriptor, un clàssic, del segle XIII. El seu món de solidesa, el seu món de creença, el seu món de renúncies i de decisions davant del nostre món doncs, fills del segle XX, de la devastació, de la recerca de valors, de col·lapse, de confusió. Bé, què passa aquí, no? I jo crec que per aquí hi ha aquest punt de contemporaneïtat en el meu llibre, però de voler reconèixer des del primer moment la importància d'un autor absolutament brillant i que s'anticipa tot, com és Ramon Llull. I podríem parlar-ne molt d'això.
Sí, sí, sí. Però és bonic que aquesta idea també nota a peu a vegades de les pròpies consideracions que fa. Si l'amic no, expressa en un moment determinat una temença, la teva veu diu: no has de témer, amic, l'error, ni la foscor, ni la solitud. És a dir, constantment va afegint-hi...
Sí, fins al punt que jo faig broma allà al final, sí, i dic: no sé, foll, si jo estic més foll que tu. Arriba un moment que entro en aquest joc, que en un moment determinat ho dic també, m'ha recordat a Pessoa, que quan...
Sí, 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 i tant.
Dic: carai, això és molt poc ortodox el que estic dient, igual els medievalistes em tiren a sobre, però realment aquest joc de jos de dins l'amic que l'he amat en el llibre de base Blanquerna és una cosa també que m'ha sobtat. T'he de dir que aquest aprofundiment que he fet creativament m'ha donat noves perspectives del Ramon Llull. O sigui, he descobert coses. Per exemple, és veritat, i jo ho dic també en el pròleg, que el seu objectiu és didàctic, però té molta més intencionalitat literària del que de vegades s'afirma. Jo crec que ell tenia, entre cometes, una coqueteria intel·lectual molt gran, i ell ho sap en el llibre, perquè a més en el pròleg ho diu molt clarament. Trobar, quan diu, el tema i la manera.
Com l'heu llegit, aquest diàleg, vosaltres?
Doncs amb molt d'interès, perquè a més, per exemple, en el cas del llibre del Vicenç Llorca, l'entenguem-nos per amor, també una mica en el del Sebastià Alsamora, però aquí podem contrastar els diversos catalans, no? És a dir, el català de Llull i la versió que en fa al cap dels segles el Sebastià Alsamora. I també m'ha interessat molt d'aquestes glosses, en cada cas, del Vicenç Llorca, doncs que, i això no és cap spoiler, acabi a l'última, justament, doncs, exclamant, perquè és gairebé un prec i és un clam, i també inclou una pregunta, diu: ah, Ramon, si poguessis dir-nos en el nostre segle què és la religió. I ara se'n parla també, no?, d'un retrobament de la religió o de... sobretot a partir de l'últim disc de la Rosalia, sí, no? Sí, se n'ha parlat molt, si Déu està de moda. Ella també s'ha presentat en alguna entrevista, doncs, com un aspirant a una reclusió gairebé a l'estil d'una monja, la possibilitat d'una obertura que només Déu pot obrir, i és una cosa que mereix molt de respecte, però no sé com valoreu.
És un tema molt candent, realment. De fet, és una cosa que m'he trobat a l'hora de publicar el llibre, que efectivament la coincidència amb la Rosalia i el Lux ja ha fet també que fins i tot
bé, això, eh?
En alguna entrevista m'han arribat a posar la Rosalia. Oh. Sí, 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 allò que dius: ostres, però què està passant? L'altre dia parlava amb una sèrie de persones que en comentaven sobretot la inquietud d'una generació jove en aquests moments que no té certs contextos i que se sent interpel·lada de cara a aprofundir en aquest concepte, no? Jo, en qualsevol cas, quan dic això, és sobretot perquè, clar, Llull té molt clar el seu concepte de religió i què és el que pretén amb la seva fe, i el contrasto amb la nostra situació actual, és a dir, amb la nostra inquietud espiritual d'una altra banda, però també de desorientació que podem sentir en certs moments, no? Jo crec que aquest és un tema important. Em sembla que, per exemple, si ara parlem de l'actualitat, no? Quan veiem el nomenament del nou papa, a mi em va sorprendre molt el desplegament mediàtic, que no sé si a vosaltres us va passar, no?
Sí,
I deies: ostres, és que fins i tot el món del periodisme està molt abocat i estan matisant que si Sant Agustí, que si tal. Bé, jo me n'alegro que torni a sortir una miqueta això, perquè aquesta dimensió, diguem-ne, espiritual, profundament humana, etc., doncs ens defineix com a éssers humans. I jo sempre he defensat una postura humanista, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, el llibre vol anar per aquí, no? Però clar, des de la complexitat, no? No des de la simplificació, sinó realment que implica tot això. Però és cert el que dius, ho estic observant i ara, clar, estic molt sensible amb el tema, clar, perquè no. Em trobo que de parlar d'aquest tema veig que sí, que està una miqueta...
Mira que si en lloc de parlar de la Hildegarda de Bingen sí. parlés de Llull, que hi ha una certa proximitat, doncs no aniria malament.
Sí.
Llull, no oblidem que ell, amb això que dèiem de precursor, hi ha un aspecte molt, molt important, i és que la seva visió de la religió influirà moltíssim sobre tot el que serà la devotio moderna, i que això acabarà amb tot el món del protestantisme, com sabeu. La recerca d'una espiritualitat autèntica, una anada al cristianisme primitiu, i Llull, nosaltres a vegades això no ho tenim molt en compte, perquè el veiem més com un autor, no?, que escriu en català, però també hi ha aquest altre Llull, diguem-ne, que influeix en la història del pensament de les religions.
Borja.
Sí, és molt interessant en aquest sentit. Són tants de temes. Amb això que dèieu de l'espiritualitat, clar, penso que una de les experiències de llegir tant el llibre de Micmac com l'Entengueu els per amor, per mi passava per, no sé si estareu d'acord, però que part d'aquest retorn, que no ha marxat mai, però bueno, d'aquesta moda, no?, que diem ara, o d'aquestes presències noves de la religiositat, crec que també són possibles perquè també estem en un moment en què la institucionalització d'aquesta espiritualitat està una mica en crisi de fa temps. És a dir, que per gent potser de la generació de la Rosalia o de tanta altra gent, el contacte amb l'església franquista o postfranquista, dura, forta, omnipresent, ja no és el que era fa un parell de generacions, i per tant podem llegir els textos dels místics del segle XIII o dels textos o dels poetes espirituals amb una certa distància que potser ens acosta més al text i potser està menys filtrat, diguem-ne, per el que ha estat la institucionalització centenària, no?, o mil·lenària de tots aquests problemes, no? I crec que, per exemple, des d'aquí també podem arribar a això que tu deies ara de Llull, d'un Llull, diguem-ne, que amb el qual podem dialogar, crec, més directament. A mi m'interessava molt també el que apuntaves, Sebastià, sobre la persecució de l'obra de Llull després de la mort de Llull, no?
Sí,
del Nicolau, com es deia?
Nicolau Aymerich, que era infatigable, sí, un persecutor implacable de Llull i del lulisme, no? Llull ja era mort i Aymerich és un inquisidor gironí que l'agafa en Llull, el considera un heretge, perquè Llull és un heterodox, és a dir, ell no era... en certa manera un dilatant a ulls dels homes de fe, no? És a dir, ell no era un clergue, no era teòleg, era una persona que s'havia format ell mateix i que elabora una doctrina i tot un sistema de pensament que en diu l'art, no? Que és d'una enorme complexitat, no? I que ell surt a discutir a les universitats i amb els teòlegs del seu moment, armat únicament del seu ardor, per dir-ho així, i de la seva saviesa, que era molta, no? I de la seva capacitat literària. No? Sí, jo crec que, en part, Llull, no ho sé, m'atreveixo a dir ara així en pla idiota, però que abraçaria sense massa problemes aquesta cosa de l'espiritualitat pop, és a dir, perquè no s'hi trobaria tan lluny, tan allunyat, sí. No? És a dir, en certa manera, si ho volen mirar així, és una manera, això que deu ara, de separar la religió de les construccions de poda que s'han fet en nom de la religió, no? És a dir, és una manera de recuperar una certa ingenuïtat, una certa puresa, no? en la mirada i en l'acostament a la transcendència, que al cap i a la fi és del que es tracta, no?
Això també ho dius,
i
no?
I això a Aymerich li semblava fatal, clar. Aymerich perseguiria Rosalía sense cap dubte, no?
Infatiablement, no?
Sí.
Tu diràs, la teva versió, no? A moda d'introducció també ho dius al final, no? Que fa il·lusió pensar que el mateix Llull no li desplauria una proposta d'aquest tipus precisament perquè li va preocupar molt fer-se entenedor, per tant, al capdavall, que arribi el seu missatge, digues el.
No, no, que també el Sebastià, a la seva introducció, fa un apunt que trobo que és molt encertat, perquè a vegades se'l presenta Llull com un abanderat del diàleg. Dius, aviam, és una mica trampós, això, sí, perquè ell parteix de la base que la raó la té ell, exacte. I el diàleg és per convèncer l'altre.
Per convèncer l'altre. Ell vol imposar la seva raó, sobretot als musulmans, que és la religió que li agafa més a prop, que no és cristiana i que diu, bé, constantment es refereix, també surten molt dels musulmans com els grans equivocats, però que tenen un punt de salvació i que ell se'ls mira, si volem, avui en dia direm que en condescendència, però se'ls mira amb una certa també simpatia, i és que tenen fe, no? Diu, bé, tenen fe, però és una fe equivocada. Aleshores, els convencerem, no? És a dir, i el seu, la seva aportació, avui en dia també diríem progressista, és que diu, deixem-nos de fer croades, no matem a la gent.
Alguna es permet. Eh?
Alguna, exacte. Sí, exacte. No la, si convé, sí. Vull dir, tampoc no.
Si no hi ha més remei.
Exacte, sí.
Sí, el que passa és que, si em permeteu, ell, sobretot amb el llibre de la Miquel Amat, a mi m'ha interessat molt observar com, dins la complexitat de Ramon Llull, ell desenvolupa una cosa que els experts anomenen l'amància, l'art d'estimar. I això seria, el llibre de l'amic Amat seria com un cas pràctic d'art amatòria. I això ho fa més interessant que llegir la pròpia teoria, el propi sistema, no? Per què? Perquè aquí entra la literatura. I que ell descobreix la idea de l'amat. Per això jo reivindicava en aquests moments aquell Llull amb més consciència literària segurament de la que els mateixos, diguem-ne, el mateix coneixement ens dona el mateix Llull, no? Per què? Perquè realment crea a partir d'aquí, ens posa, ens escenifica molt ben fet, d'una manera molt estructurada, amb una unitat tremenda, amb el llibre de Miquel Amat, aquesta art amatòria. I aquesta art amatòria lliga molt bé, per tant, completament d'acord amb el que deies, perquè ell suposo que va haver de fer equilibris en el seu moment, no? amb les idees teologals, etc. Però a mi m'han interessat dos personatges, i ho dic entenguem-nos per amor, que són Sant Agustí i Sant Francesc. Ell agafa l'hàbit de Sant Francesc, tot i que mai no va ser pròpiament religiós i per tant no estava dins l'orde, però portava els hàbits de Sant Francesc, i precisament l'entenguem-nos per amor ens porta una escena molt franciscana, que és l'ocell que arriba al verger, i que es miren davant per davant i diu, si no ens entenem per llenguatge, entenguem-nos per amor, d'aquí el títol del meu llibre. Però després hi ha aquesta art amatòria que lliga amb un pensament profund de Sant Agustí, que és estima i fes el que vulguis, que segurament és de les frases més revolucionàries que s'han escrit mai. Però, clar, Sant Agustí qui era? També era un personatge també de classe, diguem-ne, acomodada, que ho deixa tot perquè també creu que està destinat a explicar la veritat cristiana, i que des d'aquest punt doncs fa llibres que han influït tant en la literatura com les Confessions, no? Jo crec que Llull aquí té en Sant Agustí una força, diguem-ne, intel·lectual des del cristianisme molt important.
També Sant Agustí havia tingut una joventut prou sensual, no?
Exactament.
A les Confessions diu allò de fes-me cast, però no encara.
Sí, aquesta, diguéssim, genealogia Agustí, Francesc, Llull és interessantíssima, i de fet marca tota una línia mística que segurament arriba fins als nostres dies amb pensadors com Hans Küngler i d'aquest tipus, no?
De fet, la tradició poètica, literària i filosòfica que també, no?, s'articula al voltant de tots aquests noms, i que en aquests llibres apareixen. Hi ha fins i tot alguna, i m'ha agradat molt el moment, Vicenç, de convocar Foix a través de la Gonella, no?
A la Batusta, que bé,
de la Batusta Gonella.
Gràcies.
No, a tu, està molt ben inserit allà, no?
Mira, fa temps vaig llegir que Foix, una de les coses que feia per aprendre a escriure, era escriure a mà els clàssics catalans. I clar, ell ja, quan fa Sol i de Dol, ja evoca o Llull o Marc. I bé, quan estava en ple procés creatiu, clar, em trobo en aquest moment que ell parla de la Gonella, en Ramon Llull, i penso, Gonella? És la primera rima de Sol i de Dol.
Sí, sí.
I llavors dic, patapum. I, bueno, intento amb el llibre també crear afició per la literatura en general, i literatura catalana en particular, és a dir, les ressonàncies, com ressona tot, no? I com en un moment determinat en Foix, que s'obre totalment a l'experiència ausiasmarquiana, i que també és en el llibre, i l'Uliana, doncs la podem trobar a través de detalls com d'aquest tipus, triar una paraula, que és la primera rima, a més, d'un gran llibre com Solidador.
Veus?
Sí, jo aquí amb això, ara que estem parlant d'art amatòria, que dius que parlaves d'aquesta amància, he de dir que totes les notes que fas sobre aquest llenguatge lulià em sembla meravellós, també la soliditat, no? Que és aquesta solitud i solidesa, aquesta confusió, aquest joc llavi, és d'una riquesa, tu també ho apuntaves, no? La riquesa retòrica i de joc verbal de Llull és devastadora, vull dir, és desbordant. Però no, jo volia parlar una miqueta també d'aquest gir, perquè clar, perquè parlem d'art amatòria i de vegades de no sé si algú que no hagi llegit el llibre de Miquel Mates pensarà que això són uns versos marranos, eh?
Matisem-ho bé.
És el que, sí, sí.
Que també, però d'una altra manera, no? No, però sí que aquesta idea d'amor, que una cosa que també m'ha interessat molt, que us volia, que estaria bé que ho expliquéssiu, que és també justament aquest gir que fa Llull de com convoca tota la tradició trobadoresca, però la fa servir per traslladar-ho a una pregunta per l'amor, diguem-ne, religiós, espiritual o sacral, no? Com sacralitza segles o, diguem-ne, tota una tradició que en realitat era amatòria, diguem-ne, en un sentit, que incluïa la dimensió carnal, o la dimensió més aterrada, encara que fos per elevar després, i per portar-lo a un altre lloc. Crec que això també és un part d'un plec que encara afegeix més capes, no? A aquest llibre de Miquel Mates i el teu assaig, Vicenç, que clar, jo el anava llegint i això és un tractat sí, espiritual, és un llegir Llull i també és una reflexió constant sobre l'amor, no? És a dir, que si tu no ho agafes tant per la vessant espiritual, sinó que t'ho portes a tu mateix com ésser encarnat, no? De com estimar i què significa estimar i què estimes quan estimes i què estimes de l'altre i què fem aquest altre. Ostres, a mi em ressonaven moltes coses que no són el pessimisme sociològic, diguem-ne, de l'Eva i l'Ús, sinó que em portava a un altre lloc molt, molt, molt interessant.
Jo crec que ell fa una fusió molt interessant en el seu llibre i que he intentat reflectir amb les ressonàncies en el meu assaig, que és d'un cantó la Bíblia. Evidentment tenim el Càntic dels Càntics, tenim, que és l'origen no només de la poesia mística, sinó també en el fons simbolista, perquè estava molt unit tot això. Bueno, això podríem dedicar-hi un programa o tres. I per tant tenim tot un tema per aquí. Tenim, d'altra banda, el que ell anomena la influència del sufís, perquè ell apel·la al sufisme. El que passa és que els experts no han sabut trobar exactament
on s'enganxa.
Per tant, això per ara no ho sabem. És un tema
però ho
coneix, està clar. I la tercera és la que tu acabes de donar en el clau, que és el món trobadoresc. Jo personalment al llarg del temps he anat fent lectures sobre un gènere que m'agrada molt, que és la cançó d'Alba. La cançó d'Alba és meravellosa, pràcticament diria que és l'origen de les cançons amoroses més profundes, no?, que s'han fet, i ell ho coneixia bé perquè ell era trobador i en un moment determinat fa la conversió a ser trobador, diguem-ne, de Déu. Però en aquesta conversió que hi ha al darrere, hi ha tot el coneixement. I per això que abans fora micro parlàvem amb tu, no?, de com apareix tot el tema de l'Alba i com això doncs fa que, bueno, sí, és el més llarg de les glosses, són curtes, però aquesta és la més llarga, perquè he dit, vinga, va, algú que tingui curiositat i tingui ganes d'entrar a llegir els nostres trobadors, els trobadors occitans, etc., no? I fins i tot això arriba a Shakespeare. I per tant, aquesta línia, clar, no la trobo meravellosa, i és la manera de disfrutar la literatura, no? Perquè també aquest llibre vol ser això, un gaudi, no?
Sí, sí, que permet fer connexions, no?, i anar d'un lloc a l'altre, i és una línia interessantíssima, tant la trobadoresca com la tota la lírica poètica occidental, que recull bona part d'aquestes inquietuds, i en la Bíblia mateix fins i tot hi ha, és molt bonic, tu vas llegint, i el que ell anomena metàfores morals són paràboles, en molts casos, no? I que el gènere mateix de la paràbola, o aquesta dimensió parabòlica que té la Bíblia, també hi és aquí, no? Més enllà del Càntic, dels Càntics.
La paràbola és la faula.
La faula, exacte, també.
I això que del Vicenç, no? És a dir, ell, en els seus anys sensuals, quan té davant l'Adolf, perquè el Llull fins més o menys als 30 anys, com sabem, doncs, després té un trasbals, és a dir, no sabem exactament què li passa. Ell diu que se li apareix Jesucrist durant 5 nits seguides, però això potser és una mica una altra metàfora, diguéssim. En qualsevol cas, hi ha un moment que ell abandona el món mundà, però durant els seus anys mundans, doncs ell compon poesies trobadoresques enamorades seves, i alguna resta n'ha quedat, i era un excel·lent poeta, i n'hi ha prou de llegir un poema tan contundent i tan modern, també, com el cant de Ramon, que és un poema en què s'auto examina, no? Però en aquests anys de joventut sí que freqüenta la poesia trobadoresca i efectivament doncs, i l'experiència sensual, l'experiència amatòria que després dirigeix cap a la mística no li és pas desconeguda perquè de jove s'hi havia dedicat en cos i ànima, sobretot amb el cos, no?
Abans de l'ànima, no?
Exacte.
El Vicenç, que abans ens explicava també la seva lectura epifànica, no? A la joventut de Llull, i ara fa uns quants anys ja, amb motiu del 700 aniversari de la mort de Llull, vam dedicar aquí a la casa, Catalunya Ràdio, una sèrie de reportatges que s'anomenaven Folls per Llull, als diversos, o a unes quantes de les obres de Llull. I gràcies a això vam poder parlar amb moltes especialistes des de l'acadèmia, com la mateixa Lola Badia, que ara la sentirem, però també escriptors marcats per Llull, entre els quals Enric Casasses, la Dolors Miquel, el Francesc Serés, etc. No? I l'Enric Casasses, hi ha una mica de musiqueta, de reportatge, però crec que no fa nosa, l'Enric Casasses ens explicava aquell primer contacte amb Llull quan era encara un nen.
És el llibre de Miqui Amat que corria per casa. Aquells versets que sempre n'hi ha algun, aquell dels ocells i l'alba, i després a poc a poc anàvem d'una banda aquella cosa descomunal i genial del Ramon Llull i al mateix temps tot aquell immens catolicisme o cristianisme més aviat, que no sabia com agafar-lo, però a poc m'ha anat seduint el personatge i la literatura i la filosofia d'ell.
I també la interpretació que fa la Lola Badia, una catedràtica de literatura medieval, una gran lulista, no?, i professora també del Vicenç fa uns quants anys, d'aquestes fàbules morals o d'aquestes lliçons morals contingudes al llibre de Miqui Amat. I és interessant de veure també els efectes sobre una estudiosa de tant llegir Llull.
Presentar unes formulacions aparentment enigmàtiques que es poden resoldre, i resolent-les, la ment se centra en la contemplació. Sempre hi ha aquesta voluntat que ara en diríem com un mantra en Llull, eh? Segons quines obres, quan n'has llegit molt i molt i molt, ja no saps si tens mans, peus, braços. Editant textos de Llull de caràcter místic que ens ha tocat, hi ha un moment en què tens aquesta experiència, no?
És la síndrome de l'exegeta, que fa anys que es dedica, no?
Es dissipa.
Es desencarna, no?
És boníssima, no, l'Abadia.
I l'Enric parlava de geni, i tots dos parleu als vostres llibres lulians de la Generalitat de Llull, no? I potser seria interessant d'anar per aquí. Per què trobeu que és un geni? O quin sentit li doneu a la paraula?
Jo crec que el geni va més enllà de ser, diguem-ne, un bon pensador, un bon escriptor. És algú que es col·loca al límit de tot i, per tant, és capaç de crear noves realitats. Llavors, és el que fa en Llull, precisament, com en el seu moment fa també Gaudí. Són persones que el seu talent, a part de ser infinit, arriba un moment que modelen una nova realitat. Hi ha un abans i un després, i això està, diguem-ne, destinat a molt pocs, i en Llull és un d'aquests. Tant que no ens l'acabem, vull dir, estarem donant voltes al Llull durant segles, perquè realment és d'una potència extraordinària. Penseu una cosa, en Llull, només pel fet d'haver escrit que estigui censat actualment, vull dir, això va variant segons, diguem-ne, els experts, el que van trobant textualment, etc., però estan parlant d'unes 265 obres, diguem-ne, en aquests moments, de titularitat lul·liana. 265, a l'època medieval, i amb una expectativa de vida com la que hi havia, feu números. Sí, és que és brutal. Això està només destinat a uns pocs.
I una gran part d'aquestes obres en català, que ara ens sembla la cosa més normal del món, però que en aquell moment era un gran atreviment escriure sobre qüestions sagrades en llenguatge, en llengua vulgar, mm-hmm. que s'han de... No el català específicament, sinó totes les llengües que no fossin el llatí, que era la llengua de cultura. És a dir, això que des de la genialitat, jo diria que això, allò que el fa únic i absolutament irreemplaçable és que és el nostre fundador, no? És el fundador de la literatura catalana. És a dir, hi havia hagut els trobadors abans que ell, però qui d'alguna manera crec que té una consciència per primera vegada autoral i a més d'un pes enorme en català, és Llull, que diu, jo ara en la meva llengua faré tot un sistema de pensament i un sistema, un discurs que tant és filosòfic com literari, amb una finalitat que en el seu cas era, com han dit abans, religiosa i didàctica, però que és ja absolutament això d'un escriptor modern, no? I tots els que escrivim en català en som fills, no? O sigui que només això, és a dir, ja és una cosa grandiosa, no? Que del Vicenç, doncs això són fites reservades a molt poquets.
I hi ha la qüestió lingüística, que efectivament has explicat molt bé, i després la segona qüestió que em sembla fonamental i que no és menor, diguem-ne, que és la tria estilística, artística, i el gest de, per explicar i per portar lluny el seu pensament, no tria el sermó, ni no. Tria el pamflet, ni tria, sinó tria la literatura. Exacte. I tria la ficció, i tria, i tria la poesia, no? Sí, i això no val la pena tenir un compte, no.
Totalment.
No, el més obvi.
Crea personatges, crea històries, crea trames, busca seduir, enganxar en els lectors, portar-los cap allà on ell li interessa, no? I això és magnífic, vaja, que sí.
Amic, tu que tan estimes, no em diries que
les disculpes al món, a Maria del Mar Bonet, no és fàcil tallar això.
No,
però bé,
no, meravelles.
Això mateix. Avui a Ciutat Maragda, ja ho sabeu, estem resseguint el llibre de Miqui Amat, amb aquesta versió, en Sebastià els Amora, també amb l'Entenguem-nos per Amor, l'assaig líric de Vicenç Llorca, tots dos en la col·lecció a l'editorial, Marcino, i una, ha sortit abans també el seu nom, i em farà ser resseguir aquest fil, Vicenç, si et ve de gust, quan et dius, si Pessoa crea els heterònims, Llull ofereix en la figura de Blaquerna una entitat poètica completa, no? Aquesta equiparació que també fas amb el llibre de Sassosec, no? Que em fa molta gràcia perquè tot el drama amb gentes que articula Pessoa en la seva poesia, de cop i volta tu aquí veus una amb les veus.
Clar, sempre s'ha dit que en Pessoa una de les seves grans aportacions és aquesta fragmentació del jo en literatura a través de la figura de l'heterònim, per dir-ho així ràpidament als nostres radioients, no? Perfecte, i és així. Però clar, quan comences a llegir Llull i et trobes en un llibre com el llibre de Miquel Amat aquests desdoblaments del jo, que tant ets el Ramon que està escrivint com l'amic, com l'Amat, com Blaquerna, aquesta complexitat és brutal, i jo l'atribueixo a aquesta genialitat per part de Llull de saber veure el que podríem dir la complexitat de la perspectiva del que és una persona i del seu jo, i no cal dir-ho, en un jo literari. Ho trobo fascinant. A mi és una de les descobertes que més m'ha agradat viure a l'hora d'escriure, perquè, clar, tot això ha estat a partir no d'uns apriorismes meus, d'unes tesis més acadèmiques, etc., sinó enfrontar-me al text, no? Llavors, quan veig això, dic, doncs vaig a dir-ho. Vull dir, mira, si se'm discuteix, que se'm discuteixi, però ho veig així, i ho trobo preciós, a més, i agafen ganes de llegir Pessoa i Llull, no? Alhora, no? Està... Que és l'altre objectiu.
Està ben vist, perquè, efectivament, no? És d'una modernitat, partint i parlant del segle XIII, enorme.
No, enorme, i crec que es desprèn d'això que dèieu abans, d'aquesta tria per quin és el dispositiu que faré servir per articular un pensament o per difondre'l, no? I que sigui aquesta aposta poètica, el que també fa l'efecte és que és algú que és capaç de portar les últimes conseqüències a aquesta tria, és a dir, que si fa poesia, fa poesia, i que si crea un personatge com Blaquerna, el pot fer capaç d'escriure un llibre, i escriu el llibre, i dins d'aquest llibre encara hi troba la manera d'entrar-hi, no? I totes aquestes capes, jo també ho vinculava amb una cosa que apuntàveu, que ho apuntaves tu, Sebastià, dels lectors de Llull, no? I de com això, gràcies a edicions, a fracassos d'inquisidors, etc., acaba arribant a algú com Leibniz, no? que llavors és el gran filòsof del barroc, o un dels grans filòsofs de barrocs, no, per dir-ho així.
I
dius, clar, és que en realitat aquesta cosa de les mònades i aquests plegaments i desplegaments lulians tampoc estan tant... Són molt diferents, òbviament, però són espiritualment, per dir-ho així, o actitudinalment són molt semblants o molt afins. I trobo que aquí poses Pessoa i és una continuïtat insòlita però perfectament comprensible mirada des d'aquí.
Com el llegeixen també al llarg del temps, doncs, gent com Giordano Bruno, com Nicolau de Cusa, etc. O ara escoltàvem la Maria Elma Bonet, que el que canta no és estrictament Llull, sinó que és Verdaguer.
Sí,
Verdaguer
versionant Llull. Sí, sí.
En les perles del llibre de Miquel Amat, que és el que la Maria Elma Bonet va musicar. No? Verdaguer, que és un altre colós, diguéssim, que però en el segle XIX, molts segles després, reprèn Llull allà on ho va deixar, no? per dir-ho així.
De fet, a mi em va cridar l'atenció perquè quan vaig estar en el procés creatiu vaig dir Verdaguer, vaig rellegir Verdaguer, vaig tornar a veure les perles i això, i em va sobtar molt perquè en el pròleg ell ho diu molt clarament, defineix el llibre d'Amic i Amat com lo veritable llibre d'or de les nostres lletres. El veritable llibre d'or de les nostres lletres. És una definició definitiva i que amb això està canonitzant el llibre de Miquel Amat a la contemporaneïtat. Per tant, el gran mèrit, diguem-ne, és d'en Verdaguer, des d'aquest punt de vista, no? Després ell fa les perles, el que passa és que, bueno, les perles són, doncs, uns poemes inspirats en el llibre de Miquel Amat amb la visió verdagueriana, no? Però em sembla interessant la reflexió que fa Verdaguer, que està també, diguem-ne, dins la categoria aquesta dels genis de què parlàvem, no? Perquè, clar, ells segles més tard s'hi fixa i veu aquesta potència meravellosa i el defineix com, d'alguna manera, el nostre primer gran llibre líric, no? Per tant, diguem-ne, el mèrit d'aquesta catalogació seria d'en Verdaguer, no? Un altre tema és ja portar en el segle XXI tot això, perquè també Verdaguer s'ha de dir que ho fa des dels condicionants i el context, de fet, més del segle XIX que no del XX. Per tant, això també seria un tema interessant de tractar.
Tinc la temptació de llegir el fragment de Verdaguer en què explica també aquesta lectura epifànica del llibre de Miquel Amat. Diu, un capvespre dels últims de 1894 truquia a la porta de l'ermita de Miramar demanant acolliment, i sus pobres ermitans, de bon grat i amb una cara que traïa la bondat del seu cor, me'l donaren. Sobre la tauleta del senzill allotjament que m'oferiren, prop del plat de seca i virolada sopa mallorquina i de l'escudella mangívola de fonolls marins que em donaren per sopar, hi havia quines postres per mi, lo llibre de l'amic Amat amanit amb uns comentaris castellans. A desgrat de la son que tenia, l'us llegí d'un cap a l'altre i aquelles dialogacions i càntics que sabia mig de cor me feren una impressió tota nova, i en aquella soledat, en l'ovell cor de la nit, davant de la imatge de son il·luminat autor, que lluïa tan pobre com son hàbit en la paret, com a primer i principal ornament de la cambra, els trobí un nou sentit i una sabor mística superior a la de tots els llibres místics escrits per la mà de l'home. I segueix. A més, amb la sopa aquesta, seca, virolada...
La sopa i tot, sí, sí, meravella.
Els fonolls marins.
I els fonolls marins allà, sí, sí. El Verdaguer això li passa sovint, que té una imaginació cinematogràfica abans la letra. És a dir, estàs veient la pel·lícula, no? I és meravellosa.
Òbviament el llegeix tot seguit, malgrat la sol, no?
Tota la nit, allà, sí, sí.
No, és una gran estampa, gran fragment.
Jo, a més a més, volia dir, volia afegir en aquesta línia de moments epifànics, que clar, el teu text, Vicenç, també és un text sobre la lectura. O sigui, tu comences la presentació, el pròleg, parlant de lectures epifàniques, com deia abans, però moltes de les gloses, a banda de ser un acte de lectura, són actes també sobre la lectura. I a mi hi ha només ho volia portar aquí, perquè no vull tampoc que es pensi que és un llibre d'algú llegint Llull. És a dir, per mi no era tant la sensació de llegir Llull com llegir amb. I que aquesta preposició és molt important, perquè part de l'assaig líric o de l'especificitat i la singularitat del que has escrit aquí, per mi té molt a veure amb que el que dèiem, no està en un text erudit sobre un objecte, sinó que et poses gairebé al costat. És com si et miressis el món a través del llibre de Miquel Amat i a través de Llull, i òbviament hi ha una part que va cap al llibre en si o cap a Llull en si, però després hi ha una altra qüestió, que és un mirar amb, i trobo que és un gènere que es practica molt poc en l'assagisme, no? Que l'assagisme moltes vegades, això que deies abans, d'assaig pur, l'altra mena d'assaig tendeix a aturar les coses en objectes, no? I a més amb un cert sentit de propietat, fins i tot, o de possessió. Jo soc, aquest és el meu tema d'estudi, no? I en canvi aquí el que trobava és una obertura d'anem a llegir, què passa si et goses llegir el món amb Llull, no? Amb aquest text, amb aquestes idees, amb aquesta metàfora, no? I aquí és on trobo que fas una cosa que una mica el que vas apuntant tota l'estona, que això és inesgotable, és gairebé un convit, no? Que ho fem nosaltres com a lectors. Aquest entenguem-nos, no? Jo penso que aquest plural, de, no? Aquesta primera persona del plural del títol, aquesta manera de llegir amb, trobo que funda, no sé si fundes, però fas aquí una cosa que m'invita a continuar.
Funda,
no?
Funda, clar que sí.
Però és que quantes vegades llegiu amb? Sempre llegim sí, no, coses, no?
Sí, sí, llegir amb.
Ho trobo
és tot una altra mena
com
d'experiència.
Com ho has explicat, ho trobo.
Sí,
no,
sí, és ben bé així. Sí,
és veritat. A veure, també està en la línia, hem de dir-ho, que més una vegada en aquest programa l'hem tractat, no? Una mica també és la línia gregoral o la proposta, jo crec que molt llaminera i molt rica és el punt d'extra literari, que fa mirades com a col·lecció. I l'editorial Barcino té aquesta cosa d'ajuntar un escriptor d'ara llegint i mirant, un escriptor de Llull, parlàvem també amb un tal Miquel de Palol que va venir a aquest programa amb la col·lecció Mirades, no? Em fa molta gràcia el mirar amb, perquè jo també volia comentar en aquest tipus de precisió, en aquest cas una conjunció, no? Un dels diàlegs potser més celebrats de Miquel Amat, no? Que és quan diu de qui ets de l'amor i d'aquests d'amor, sí. Que en Vicenç Llorch diu tres preposicions per definir-nos, no? Quina habilitat que té, no? De, amb, a, no? És a dir, depèn de, i amb això, pom, articula tot un diàleg que és meravellós, d'altra banda, no? Té una altíssima volada.
Sí, perquè normalment la literatura l'estem basant, no? Pretesament, diguem-ne, en el substantiu, en el verb, no? Al principi fou el verb, no? Però, en canvi, aquí, diguem-ne, el que estem focalitzant és la preposició, no? I dius, posant-la fins i tot amb més èmfasi que el propi substantiu, no? Per tant, sí, jo crec que aquests detalls ens porta un plaer a l'hora de llegir, i llegir amb Llull, com deies tu, molt bé, i per tant, doncs, també pretés això, que el lector trobi aquest plaer, i junt amb el plaer, diguem-ne, de trobar el seu propi moment, no? d'interioritat, a la invitació a la pròpia interioritat, i ja ho dic, independentment de la fe de cadascú, del que s'entengui per religió, aquest espai és teu, i per tant vine amb Llull i som-hi i fem això, que és un luxe, que és guanyar temps al temps, no? I que aquest temps sigui nostre.
Clar, boníssim. Avols, no et pensis que no comentaràs el llibre, perquè ha estat citat a l'inici, també en Sebastià n'ha parlat, no? I vaja, jo crec que també en forma d'homenatge gairebé.
Sí, tinc la curiositat de saber també si, sobretot tu, Sebastià, ni que sigui per connexió mallorquina, vas conèixer personalment l'Antoni o l'Anthony Bonner.
Sí, no puc dir que el tractés molt de fons, però sí que hi vaig parlar potser tres vegades, i sí que vaig tenir, és a dir, diversa gent que tenim en comú, etc. Era, evidentment, parlar amb ell era un luxe a la vegada que una il·luminació lul·liana, i era un personatge interessantíssim en ell mateix, perquè era, vaja, d'aquest personatge també per novel·lescos, perquè ell, vaja, és un fill d'una família una altra vegada acomodada, en aquest cas de Nova York, que, vaja, inicialment ell es volia dedicar a la música, va anar a recalar a Mallorca en els anys 50 perquè buscava un ambient on respirés lliure, a pesar de que hi hagués la dictadura franquista, però això ell no anava amb ell, per dir-ho així, i va acabar convertint-se en una de les màximes autoritats en Llull a nivell internacional, no? I li devem aportacions molt, molt importants, entre elles doncs unes obres selectes de Ramon Llull que varen sortir primer en anglès amb una beca Guggenheim que li varen donar per fer aquesta investigació, i que després varen sortir en català a l'editorial Moll, i està en dos volums, i és una és un treball encara avui exemplar i de referència. La, la, diguéssim, neteja que va fer a dins això que parlava abans el Vicenç, que és el catàleg de l'obra de Ramon Llull, perquè és un autor que a través del segle se li han atribuït molt de textos apòcrifs i paratextos, i fins i tot hi va haver un pseudo Llull en algun moment que circulava, etc. I vaja, Anthony o Tony Bonner, com a ell li agradava dir-se, perquè és de mallorquí de Nova York, doncs va ser molt, va fer aportacions molt, molt felices pel que fa a l'aclariment d'aquest catàleg.
No? Jo hi vaig poder parlar, però només una vegada i per telèfon, mitja hora, a propòsit d'aquests reportatges de Folls per Llull, i em va explicar aquesta fascinació per la figura de Llull.
Això per mi és molt curiós, perquè vaig començar com a traductor, com a Ramon Llull, com una figura mallorquina, catalana, interessant, curiós, poc usual, i vaig entrar en el món de Llull i vaig descobrir que és un món de no acabar. I avui en dia estem descobrint coses que... perquè ho va fer tot d'una manera inusual i encara queda molt, moltes coses per estudiar.
És una entrevista de fa 10 anys. Ell llavors en tenia 87, ha mort gairebé centenari, i una de les seves contribucions és aquest llibre que tinc a les mans, que es diu Diccionari de Definicions Lulianes. També té part del seu contingut en anglès. És un llibre escrit juntament per l'Antoni Bonner, el Toni Bonner, i la Maria Isabel, o Maribel Ripoll Parelló, i tant que n'hem parlat de l'amor, de l'amància, no? I hi ha tota una sèrie de definicions, i si ens n'anem justament a l'amor i altres conceptes vinculats. Mira quines definicions, era un mestre de la definició Llull. Diu, amor és aquella cosa amb la qual l'amic ama son amat. La segona definició és, amor és la corda amb la qual està l'amic lligat a son amor. Però després en trobem d'altres, per exemple, amabundus. Amabundus és a tant dir com abundós d'amor. I això mateix s'entén de bonabundus, qui és abundant de bé, i d'amorós, qui és complit d'amor, i bonós, qui és complit de bé, i de les altres paraules semblants a aquestes. I amància, que és una paraula tan i tan bonica, amància se diu de voluntat que ama, així com ciència, que es diu d'enteniment qui entén. I amativa, i amicitia, i etc.
Quedes freqüentment flipat llegint Llull, té aquest poder, sí, sí. Aquesta, això que comentàveu abans de les preposicions,
sí, sí, sí,
que és una cosa que també reprèn un altre místic mallorquí, jo crec que molt remarcable, que és Joan Mascaró Fornés en el segle XX, que té aquella frase que està com a epitafi a la seva tomba, que diu, venim de Déu, vivim en Déu, anam cap a Déu. Aquest era el seu resum de l'experiència humana, i evidentment partia de Llull a l'hora de... Joan Mascaró sí que és oportú, perquè ja és del segle XX, situar-lo com un precursor del que se'n diu el diàleg de civilitzacions o la religió comparades, no? És algú que feia, estudiava els diferents pensaments religiosos i els contrastava, no? I un que li serveix com a punt de partida, un autor que li serveix com a punt de partida, sempre és Llull.
Sí, sí, és un gran punt de partida. Estàs buscant el fragment?
Sí, està buscant el fragment, però no el trobo, no el trobo.
Jo volia preguntar-vos, perquè per part del que estem fent aquí, ara que deies, David, també la idea de les mirades de Barcino o el tas de clàssics, té a veure amb com agafem Llull ara, no? Que ja ho estem xerrant, però sí que volia preguntar-vos, també Vicenç, no? amb aquesta immersió que has fet, per si volen tanguem-nos per amor, hi ha un moment en què menciones, que no sé si diria que ho mencionaves tu, que sorprèn part de com Llull tracta una sèrie de qüestions que ara poden ser com sorprenentment contemporànies, no? I volia preguntar-te per aquesta contemporaneïtat, què és el que diries que ara mateix Llull ens interpel·la, no? És a dir, algú que ens llegeixi o que us llegeixi vosaltres, ens escolti avui, o que agafi Llull, diguem-ne, sense saber-ne res, no? Cap on creieu que el podem estirar? No només com l'hem estirat fins ara, sinó... Li veieu un recorregut? Li veieu més...
Sí, 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 totalment. Diguem-ne que que Llull ens interpel·la profundament com a éssers humans a través de la potència del seu verb i per tant és la força transformadora de la literatura al llarg dels segles, per això crec que és un clàssic. I per això no ens l'acabem tampoc, perquè podem veure molts Llulls, no? Jo avui he parlat del Llull de la complexitat, el Llull de la consciència, de la perspectiva del jo. Voldria afegir també segurament un altre tema important que potser no, aquesta paraula no ha sortit encara, que és la importància de l'alteritat. Segurament el segle XX acaba doncs amb una gran crisi, no? Després de tot el que va succeir amb les grans guerres i tot això, d'una recerca, no? de valors a partir de defensar la dignitat humana i per tant el respecte a l'altre, vist la gran devastació, no? que es va viure, i jo ho dic aquí, no? Escriptors com Albert Camus, per exemple, que apela a l'ètica personal, o André Malraux, quan parla també de la condició humana. Això ens porta a la importància de l'alteritat. Llavors, el llibre de Miki Amat, per mi, és el gran llibre de l'alteritat. Per què? Perquè si estimar és realment posar-te en la pell de l'altre, és a dir, a l'alter, que dèiem ara, quin seria el màxim amor? L'alteritat absoluta, que seria Déu. Per tant, Llull el que ens fa és com un glaó, no? Un esglaó acaba, diguem-ne, unint el missatge cristià, no? Més estricte de estimeu-vos els uns als altres, exactament, amb la totalitat, i per tant això també ens porta a l'altre gran tema, que és la connexió còsmica. Ja sé que ha dit així i ara, vull dir, això és fort per la ràdio, eh? I els que ens estan sentint diran, ostres, va fort el Vicenç. No, de fet, m'hauria agradat segurament poder tractar una miqueta més aquest tema de l'infinit, perquè hi ha unes proses de Llull sobre el tema d'infinit que a mi que m'agrada el món del cosmos i he seguit una miqueta tot això i és molt apassionant, tota la física quàntica i tot això. Estem en un moment en què el concepte d'infinit és tremendo a nivell, diguem-ne, de concepció del cosmos. I si ja ho va ser en el segle XVI, quan es descobreix que l'univers és infinit, imagineu-vos ara, no? I m'ha sorprès com Llull això, no sé si ho fa intuïtivament o ho fa conscientment, però ho té molt clar, aquest concepte, no? També seria un element que connectaria amb la nostra necessitat de coneixement de la natura i del que ens envolta, no?
Cantaven los ocells l'alba i despertàs la nit, que és l'alba i los ocells veniren llorquant i l'amic mori per la mat en l'alba.
Som-hi, no sé si coneixeu aquest espiral d'embuts.
Sí, això és Espiral d'embuts, en la Joana Gomila, versionant un tema, aquest tema és d'un altre grup, una mica anterior, que es deien La Fosca,
sí.
I que varen fer aquesta versió pop, heavy metal, hip-hop, perquè hi ha un moment que rapeja a partir de textos del llibre de Miki Amat. És un bon exemple de com el llibre de Miki Amat pot ser dialoga, inspirador pel que vulgui, no? És a dir, des de... O sigui, ja m'ha venit al cap Tàpies fins als Espiral d'embuix o qui sigui, no? Si hi ha algun hip-hopero o algun traper s'anima, doncs... Les edicions de Barcino estan fetes amb aquesta intenció.
Clar,
també. És a dir, el que es tracta de donar textos clàssics que són absolutament vigents amb una llengua, amb un català, que sigui accessible en el lector d'ara, en el cas aquest, no? I a més, aquesta edició ara incorpora un epílet de l'Arnau Vives, que no ho han dit, que és molt il·luminador
i
que situa molt bé el text I com que també és un comentarista jove, doncs ajuda que els joves hi puguin entrar amb molt bon peu.
Sí, 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 tot sí. És una suma de veus i de diàlegs que entren en connexió, com tots els llibres, que jo crec que són una parella de ball perfecta. El llibre de Miqui Amat, modernitzat, o si més no portat a un català, insisteixo, ben ric i ben interessant, Sebastià Balsamora, amb aquesta col·lecció de tas de clàssics, una col·lecció clàssica a Barcino, i la col·lecció Mirades, la mirada singular, poètica i assagístico-poètica, Vicenç Llaura, que amb aquest Entenguem-nos per amor, que tant ens han agradat també avui portar-los al programa. Llull, tu deies abans, no ens acabem mai, diguem-ne, ni 55 ciutats maragdes seríem capaços de fer-ho, no era la intenció, sinó com a mínim convidar a la lectura en paral·lel d'aquests textos, i per tant gràcies per portar-los i per fer-los dialogar d'una forma tan rica i tan engrescadora.
Gràcies a vosaltres, un camí meravellós el de la ràdio per portar Llull.
I tant. Bé. Moltes gràcies, Vicenç, Sebastià, fins
molt
l'altre, que vagi molt bé, Marc Bagunyà,
fins aviat,
Adolf Beltran, adéu. Núria Ventura i Rosa Silloé. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Ja, Maria, per sort que no moris, com si hi ha cosa que deus amar. Si la mort té amor, si la vida.
Demanaren a l'amic de qui era. Respost?
D'amor.
D'aquests?
D'amor.
Qui t'ha engendrat?
Amor.
On has nascut?
En amor.
Qui t'ha nodrit?
Amor.
De què vius?
D'amor.
Com es nom?
Amor.
D'on vens?
D'amor.
On vas?
Amor.
On estàs?
En amor.
Has altra cosa, m'has amor?
Cantaven los ocells l'alba, he despertat la nit, que és l'alba, els ocells fan un llur cant, he la desamava ton amat, què faries? Digues foll, si et desamava ton amat, què faries?